Com conjugar la improvisació amb la creació reposada? Com escriure històries que tinguin swing, novel·les que bateguin a ritme de ragtime, poemes amb la intensitat d'un solo de saxo? Com convertir un llibre en una suite? Com dialoguen, en definitiva, dues disciplines amb tantes variants i formes i estils com el jazz i la literatura? Avui a Ciutat Maragda abordem la narrativa més jazzística i el jazz més literari amb l'escriptor, editor i crític Eduardo Hochmann, el bateria i compositor Joan Vidal i, com sempre, amb el Jordi Puntí. Avui, des del carrer 52, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim avui saludant l'Eduardo Hochmann. Què tal?
Què tal, com estàs?
Joan Vidal, com anem?
Buenas.
Jordi Puntí.
Com esteu?
Molt contents avui de relacionar aquests dos mons que s'han alimentat i sovint han viatjat junts, la literatura i el jazz, a més amb un músic reincident, amb un crític i malhomen i editor i escriptor. Eduardo, això el jazz t'acompanya a més des de fa una eternitat.
Bueno, una eternitat, no tanto, pero sí, me acompaña desde hace unos 30 años, una cosa así. Cuando yo era editor en Argentina y tenía que comprar ficción en la Feria de Frankfurt, un día me encontré con un libro que no era de ficción, que era una guía de discos de jazz para la revista Playboy, el libro era eso. Conocí al autor, compré el libro, o sea, lo publiqué, lo traduje, todo, y me empezaron a invitar al Festival de Jazz de Chicago por eso. Entonces, a partir de ahí, empecé a ser como corresponsal extranjero de jazz, aproveché para escribir sobre eso. Y esto habrá sido en los años 90, así que desde entonces intento profundizar por ahí.
Qué complicat això d'escriure, Jordi, sobre la música, alguna vegada n'hem parlat?
Sí, en general, escriure sobre música és difícil, és igual que escriure sobre pintura, no? Hi haurà un moment on hauràs de descriure el que acaba passant en un quadre i la descripció sempre acabarà traint la imaginació del lector. I amb la música passa una mica el mateix, penso. Si tu pots fer un gran esforç per explicar una peça de jazz, pots parlar d'improvisació, pots parlar de girs del saxo, de la bateria, del que sigui, però el lector en el seu cap s'ho imagina a la seva manera. I, per tant, aquest trànsit entre dos gèneres sempre, jo crec que d'entrada està condemnat al fracàs, el que això no vol dir que no valgui la pena intentar-ho i que de la mateixa manera molt sovint trobem, o de tant en tant, trobem escriptors que són capaços de transmetre-ho no des de la, i això en podem parlar avui, suposo, no des de la imitació, sinó des de la innovació formal, no? Potser aquesta és una de les maneres, no? Intentar explicar què és, en aquest cas, per exemple, com avui que tractem el jazz, intentar-ho explicar amb paraules, clar, és molt millor escoltar la música, no? Llavors, quan ho has de transmetre en paraules, doncs potser una bona manera és a través de l'experimentació, també, no? Hi ha moltes maneres diferents d'entrar-hi i bé, cadascú té, jo crec que, ja et dic, crec que depèn molt de la mirada del lector com hi entra o no hi entra, no? D'entrada, per exemple, em puc imaginar que hi ha oients que avui diran: ostres, jazz, a mi em costa molt el jazz, és una música que és difícil, però en canvi potser una manera d'entrar-hi és a través de la literatura, també, no?
Això passa també amb l'òpera, hi ha gent que, no, que és refractària perquè li sembla que és una música més difícil i en canvi això, quan mira el llibret, és gairebé un conte, t'expliquen una història, tots els personatges hi entren una mica més, no? Fent una mica el viatge a la inversa i sentim com es pot viatjar des de la literatura fins a la música. Joan,
Antígona. Això és la segona part. Sí. Cinema a la literatura, això és la segona part de la trilogia d'Edford, de Robertson Davies. No? I en aquest cas el que sentim és una peça del teu primer disc, del 2012, on vas adaptar aquesta trilogia, segurament la més coneguda. Davies era un senyor que la seva narrativa la feia en format de trilogies. Com es viatja la narrativa al jazz?
Bueno, en aquest cas va ser una mena d'un cúmul de casualitats. Jo me'n recordo que quan vaig fer aquest disc, jo tornava d'estudiar de Londres, vaig estar un parell d'anys fora, i vaig arribar aquí, tenia ganes d'escriure música, de tocar música amb els meus amics, i estava llegint aquesta trilogia, no? Llavors vaig pensar que una bona manera d'emmarcar una mica la música, que és una cosa tan etèria a vegades i tan difícil d'explicar, doncs vaig pensar que una bona manera era marcant-ho dins un llibre, que a més evidentment em va agradar molt, i vaig dir, doncs vaig a dedicar-li aquesta suite. Però de maneres d'abordar la literatura a través del jazz, jo crec que n'hi ha tantes com músics que ho intenten fer. La veritat és que és una cosa molt, molt personal. Jo en aquest cas simplement vaig inspirar-me en diferents personatges de la trilogia, diguem, diferents situacions que apareixen, i vaig conformar com una espècie de suite que tingués una mica de sentit a nivell formal i que també respectés una mica la part argumental, diguem, de la trilogia, diguem. Però evidentment hi ha moltes parts que no s'expliquen a la meva suite, però bueno, vaig intentar agafar una mica els highlights, diguem, no, de tota la trilogia, i vaig conformar aquesta música, diguem.
El sentíem amb Antígona. Un altre highlight, per exemple, és la Metamorfosi de Paul Dempster. També Robertson Davies.
Bé, no, sobretot hi ha una cosa que m'interessa, que és preguntar-li amb l'autor i amb el músic si quan tu ara tornes a escoltar això, i més això que és una gravació en directe, em sembla, en quina mesura et torna en el llibre. O sigui, si tu tens fixades escenes o imatges o frases fins i tot de les novel·les del Robertson Davies, que entens perfectament què signifiquen, doncs, en un matís, doncs, de la percussió o en un matís del saxo, no?
És curiós perquè quan vaig començar a escriure això, sempre hi ha aquell moment del procés en què dubtes de tot, en què penses que la música que estàs escrivint no té molta relació amb allò en què t'estàs basant, però llavors al cap del temps tot va casar, no? I d'alguna manera, almenys el que em funciona a mi, és el fet d'inspirar-me en la literatura, és que dona una altra vida o dona un cos diferent a la música. Llavors jo, quan escric música, moltes vegades em costa inspirar-me en coses o en elements concrets. Llavors, en aquest cas, agafar la literatura o agafar els fragments de la novel·la està bé perquè dona un altre significat a la música. Llavors, i és un significat diferent al que escolto ara. Llavors, és això, no? Una mica el que deies, que a l'hora de composar-ho tenia unes sensacions, però a l'hora d'escoltar-ho ara, com que té aquesta pàtina literària, diguem, o hi he atorgat aquesta personalitat, clar, pren una altra dimensió diferent. I és curiós veure com a través d'aquest nexe d'idees que tu decideixes, en el fons, la música pren un altre significat, i suposo que ajuda que l'oient també hi vegi un cert sentit, també, no? Perquè amb el jazz és el que dèiem abans, que és una mica difícil de per a algú que no és molt home, potser, d'entendre'l. Llavors, d'aquesta manera, amb la literatura, ajuda que entri d'una altra manera, jo crec.
Bueno, a mí me recuerda el hecho de que Duke Ellington hizo toda una suite basada en Shakespeare, que se llama Such Sweet Thunder, y en el momento también pensaba esta misma duda que tengo cuando te oigo hablar respecto de la música, de una música donde no hay letra, porque esto es lo importante.
Claro.
Por un lado, sí haría falta conocer la obra, en tu caso Robertson Davies, para entender tu música o para encontrarle algún sentido, como mencionabas recién. Y por el otro lado, pienso mucho en que para Cortázar, que escribió mucho sobre jazz, lo que era, yo creo, un gran problema, por la forma en que lo explica, no lo explica como un problema, pero yo creo que lo era el hecho de que en el jazz uno de los elementos principales es la improvisación. Uh-huh. Es tan fuerte eso que a las notas escritas se las llama obligadas, ¿no? Mientras que uh-huh. la improvisación es libre. Claro. Entonces el músico toca notas obligadas porque no le queda más remedio, pero después entra la libertad.
Se desahoga.
Claro, y ahí está la improvisación. Y esa improvisación se puede ver como un relato en miniatura, cuando está bien hecha,
claro.
pero es un relato que no tiene un sentido trasladable a palabras. Y que además es una cosa que, primero, suele ser en compañía, es una charla como esta, uh-huh. Mientras que la literatura es un acto muy solitario. Y, por el otro lado, es una composición espontánea, mientras en la literatura prácticamente no hay nada de espontáneo,
sí,
salvo
sí.
quizás en los cadáveres exquisitos del surrealismo o en la literatura automática, ¿no? Si no, uno corrige todo el tiempo. Incluso antes de escribir ya estás pensando 20 veces en la palabra, pero cuando claro. estás tocando el saxo, eso no se puede hacer. Entonces, y ahí me parece que ese es el gran conflicto que hay entre el jazz y la literatura, lo que Jordi decía, que está destinado al fracaso, y que en ese fracaso es donde está el arte, en ese fracaso, es decir, en esa imposibilidad es donde surgen las grandes cosas, que en el fondo todo arte es así, ¿no? Surge de algo imposible y tenemos que inventar algo. Y Cortázar, para salir de esta ida y vuelta, escribió en un momento que él escribía como si fueran takes, ¿no? Que takes es una toma sí. de en el jazz, a diferencia de otras músicas, no hay una versión igual a otra. Ya cuando vuelven a tocar ya hay alguna diferencia, porque el swing es justamente no tocar como está escrito, sino un poquito hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Entonces siempre va a ser diferente y se elige la mejor. Y Cortázar encontró esta especie de fórmula, un poquito de coquetería intelectual, ¿no? Diciendo, yo escribo en takes, o me interesa mucho el tema del take, aunque en el fondo luego es seguro que él lo corregía, seguro, me corto la mano, él lo corregía, y luego venían todos los editores detrás que también lo corregían hasta que salía el libro. Entonces no hay take ahí.
Claro.
Pues curiós, perquè sí. al mateix temps això que estàs explicant dels takes, que després quan un músic s'ha fet famós o molt conegut històricament, el que es fan és publicar Redició, aquests takes
sí,
com a versions alternatives, no? Aquests takes al final, quan penses per exemple en obres antigues, és la feina filològica, és a dir, els diferents manuscrits que hi ha, i que un filòleg i quan està establint l'edició crítica d'un text, pot ser de Cervantes, pot ser de Shakespeare, qui sigui, el que fa és contemplar les diferents versions que hi ha i triar quina és la que està més acostada a l'autor. Pot ser per qüestions de cronològiques, és a dir, és l'última que va fer, o pot ser per qüestions d'interpretació, de dir, aquesta és la que ens sembla que el que està explicant aquí és el més acostat a la realitat.
No? Però en esa feina filològica solo se elige, no sí. se toca dentro del take.
No, clar.
En canvi, en una edició normal, sí. Jo por eso pienso que el gran editor del jazz és Teo Macero, uh-huh. porque Teo Macero cogía tomas de Miles Davis y armaba algo nuevo con eso. Y porque Miles Davis se lo pedía, usando el estudio como un instrumento más, pero si no,
bueno,
es
però
otra
això,
cosa.
Veus, un editor com el Gordon Lish feia el mateix amb Raymond Carver, o sigui, agafava i li deia, a veure, d'això que tens, traiem-li al final i traiem les quatre últimes frases sí. i veuràs que el conte millorarà, sí. no? És una mica això, també. Ja, a mi m'has fet pensar abans, quan parlaves, quan explicaves molt bé això, m'has fet pensar en una frase del Miles Davis que diu, no toquis el que hi ha a la partitura, toca el que no hi ha, no? I la improvisació precisament és aquest que no hi ha. Clar, això quan ho apliquem a la literatura és molt difícil, perquè el que hi ha és tot el que tens, no tens el que no hi ha. El que no hi ha és la interpretació que fa el lector. Per tant, o sigui, tu agafes el mateix llibre i el llegeixen 10 persones diferents i cadascú l'interpretarà d'una manera diferent. És a dir, la improvisació la posa el lector, no la posa l'autor. L'acaba posant el lector en la manera d'entendre el text, no? I és en aquest sentit que penso que a vegades també la gràcia d'escriure sobre jazz pot ser això, no? Pot ser veure, jo no ho he fet, però pot ser veure fins a quin punt de jazz o de música en general, però el jazz és molt més, en aquest sentit, és molt més agradable, penso, no? Fins a quin punt el lector entendrà exactament el que l'autor ja ha volgut posar, no?
Parlant de hot takes, eh? Escolteu, hi ha un munt de llibres també sobre la taula que podríem anar comentant en aquest equilibri complicadíssim d'això, d'entre la improvisació i la literatura, que és la menys improvisada de les arts, segurament, o si més no val una revisió o unes quantes. Per exemple, Jordi, tu em portaves un que comença a tenir uns quants anys, crec que és l'any 87, no?
Sí, una novel·la que és El invierno en Lisboa, d'Antonio Muñoz Molina. És una novel·la que per ell va ser clau, per a desenvolupar la seva carrera, perquè li van donar el Premi Nacional de Literatura. I era una novel·la que en el moment en què es va publicar, fa 20 anys, tenia... jo crec que tenia un punt novedós important que ara potser no ha acabat d'envellir bé, tot i que la relectura ja ho he fet aquests dies, i aguanta molt bé, no? El que passa que sí que és veritat que aquí entrem en una manera d'entendre el jazz que és a partir del tòpic. És a partir del tòpic que, a més, que s'ha perpetuat molt, no? I això segur que l'Eduardo i el Joan ho han viscut també d'una altra manera, i és el jazz entès com a lloc, com a refugi dels bohemis, com a refugi de la gent de mala vida, no? I que, per tant, això és el que converteix en literari l'element i no tant la història del jazz i la música en si, no? Aquí el que fa el Muñoz Molina, agafa un pianista de jazz que es diu Santiago Viralbo, que té una vida molt normal, molt, molt senzilla, molt natural, però té una amant, i aquesta amant és el que la connecta, el connecta en un món, en una mena de submón on hi ha falsificadors d'art, on hi ha criminals, i per tant doncs acaba construint una trama de novel·la negra, que gairebé et diria on el jazz és com la música de fons, no? És com quan Louis Malle a Ascensor pel cadafal doncs acaba posant la música de fons, que ara no recordo exactament, no sé si era de Miles Davis, precisament,
sí.
No? Sí. Doncs bé, és això, jo crec que la música aquí, d'una banda, té un paper central, que és un paper molt, diguem-ne, directe, perquè ell la fa servir, i és evident que a Antonio Muñoz Molina li agrada molt aquella música, però en canvi, sobretot, és un background per parlar de novel·la negra i per escriure sobre la novel·la negra, no? La cosa curiosa i interessant és que quan es va fer l'adaptació, hi ha un pianista, com deia, que és el personatge principal, i hi ha un secundari que es diu Bill Swan, que és un trompetista que toquen conjuntament amb el pianista, i per tant té un cert paper. I la cosa curiosa és que quan es va fer la versió cinematogràfica d'aquesta pel·lícula, d'aquesta novel·la, dirigida per el José Antonio Zorrilla, aquest paper secundari el va fer Dizzy Gillespie.
Secundari com Dizzy Gillespie, no? En una pel·lícula no està malament, que sigui un cameo.
Sí, més ja era bastant gran quan va venir, però jo crec que era un home que s'entusiasmava per qualsevol cosa i es deixava portar per aquesta alegria, i va venir encantat de la vida. Em sembla que al cap de 3 o 4 anys ja va morir, no? Si voleu, puc llegir un fragment no gaire llarg del llibre d'Antonio Muñoz Molina, perquè feu una mica la idea d'aquesta aproximació al jazz, ja dic, d'una manera molt historicista, si voleu. Ell parla és un moment on parla precisament d'aquest duet que fan el pianista i el trompetista. Hi ha una cançó que es diu Lisboa. Diu: era mentira esa afirmación suya de que la música está limpia de pasado, porque su canción, Lisboa, no era más que la pura sensación del tiempo, intocado y transparente, como guardado en un hermético frasco de cristal. Era Lisboa y también era San Sebastián, del mismo modo que un rostro contemplado en un sueño contiene sin extrañeza la identidad de dos hombres. Al principio se oía como el rumor de una aguja girando en el intervalo de silencio de un disco, y luego ese sonido era el de las escobillas que rozaban circularmente los platos metálicos de la batería y un latido semejante al de un corazón cercano. Solo más tarde perfilaba la trompeta una cautelosa melodía. Billy Swan tocaba como si temiera despertar a alguien, y al cabo de un minuto comenzaba a sonar el piano de Viralbo, que señalaba dudosamente un camino y parecía perderlo en la oscuridad, que volvía luego en la melodía, como si después de que uno se extraviara en la niebla, lo alzara hasta la cima de una colina desde donde pudiera verse una ciudad dilatada por la luz. En el fons, en aquest fragment, hi ha també, jo crec que un dels atractius per als escriptors, que és això, intentar descriure la música, no? Que és que, com deia abans, està bastant destinat al fracàs, perquè si no tens la referència anterior de que hem escoltat, tu llegeixes això i tu pots interpretar la música de maneres molt diferents, no?
Tant o més difícil com la música intentant descriure les paraules, no? Que també és un exercici de creativitat.
Sí. A mi no m'ha desagradat, però, el fragment.
No, està bé. No, més com que tu ets un bateria aquí, sortia...
Clar.
Parlava de les escombetes, no?
Sí.
Està bé. No, i a mi tampoc m'ha desagradat, t'he de dir. O sigui, i recomano la lectura. Crec que és una bona novel·la. O sigui, gairebé diria que el jazz acaba sent una mica una excusa per poder anar a altres llocs, no?
Eduardo, tens aquí un clàssic, has dit abans,
¿no? Tengo varios libros en la cabeza y algunos que traje. Antes había hablado de Cortázar, uh-huh. Y está el clásico cuento del perseguidor, donde no lo he traído, pero es un clásico, y donde está la famosa frase de esto lo estoy tocando mañana.
Y que comienza más o menos así.
Dede y Arbucaya han venido a buscarme al diario y los tres nos hemos ido a Vix para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi Dede me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. Multa ya pagada, otro hotel ya conseguido por Tica. Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda. Toma leche a baldes y lee el Paris Match y el New Yorker, mezclando a veces su famoso y roñoso...
Aquestes erres vibràtils, no cal dir-ho, és Julio Cortázar, ell mateix.
El mismo, sí. Cuando yo leí este cuento, El perseguidor, lo leíamos en grupo, nos reíamos mucho porque este personaje, Johnny, el trasunto de Charlie Parker, tiene terrible sobredosis de marihuana. No de heroína, sino de marihuana. Quedaba tan mal que era como una especie de propaganda del gobierno en contra de la marihuana. No sé, nunca entendimos por qué Cortázar quiso, bueno, pues le puso la marihuana en lugar de la heroína. Supongo que quería hacer algún poco de ficción para demostrar que en realidad no era Charlie Parker, sino una idea, y le salió así. Pero el fragmento que yo traje es de Rayuela, que es una novela en la que hay quiebres formales importantes, ¿no? Como todo el mundo sabe, es una novela que hay que leerla saltando de un capítulo a otro que está 10 capítulos más adelante, o se puede leer directamente, un poco como el juego de la Rayuela. Y en el capítulo 17, que es el famoso, él intenta algo que se parece un poco a un solo de saxo, y es esto lo que había hablado antes, de cómo se encara el jazz en una novela. Se puede encarar porque es el tema, o se puede encarar a través de la forma, intentar hacer una forma que se parezca un poco al jazz. Entonces yo voy a leer solo un fragmento de algo que es mucho más largo, porque sería como un largo solo de saxo muy narrativo, y es así, dice: y así va el mundo, y el jazz es como un pájaro que migra o emigra o inmigra o transmigra, salta barreras, burla aduanas, algo que corre y se difunde, y esta noche en Viena está cantando Ella Fitzgerald, mientras en París Kenny Clarke inaugura una cab, y en Perpignan brincan los dedos de Oscar Peterson, y Satchmo por todas partes con el don de la ubicuidad que le ha prestado el señor en Birmingham, en Varsovia, en Milán, en Buenos Aires, en Ginebra, en el mundo entero. Es inevitable, es la lluvia y el pan y la sal, algo absolutamente indiferente a los ritos nacionales, a las tradiciones inviolables, al idioma y al folclore, una nube sin fronteras, una espía del aire y del agua, una forma arquetípica, algo de antes, de abajo.
Magnífica.
Sí, ara m'has fet pensar, curiosament no hi havia caigut, però m'has fet pensar una mica en aquest exercici i a més amb un altre autor de la, diguem-ne, que la seva manera, jo crec que també experimenta les diferències formals de la música, que és Cabrera Infante amb Tres Tristes Tigres, no? Que ell agafa la que és la música evidentment de Cuba i la música, diguem-ne, que la rumba, la salsa, el mambo, no? I sobretot el mambo, els boleros. I d'alguna manera ell, per exemple, amb Tres Tristes Tigres, clarament també hi ha una voluntat de destruir la lectura unitària o el fil narratiu unitari per acabar creant trencaments que funcionen molt bé i que acaben funcionant sobretot per coincidència i per amalgama, no? Perquè tu els llegeixes és una mica... Crec que el cas de Rayuela realment és un cas extrem i en aquest sentit, pues, diguem, aquest text, aquest fragment és paradigmàtic, no? Tu acabes la novel·la i acabes tenint la sensació d'haver llegit més d'una novel·la, no? I en el cas de Tres Tristes Tigres em sembla una mica el mateix, o sigui, ha construït un món, que és un món de la música i de l'entorn de Cuba i de l'Havana en un determinat moment, no? I amb aquest començament, a més a més, que la primera frase de la novel·la és "It's showtime, ladies and gentlemen", no? I a partir d'aquí ja estàs et fica dintre del cabaret del... com es diu, el Copacabana, no? No és el Copacabana, no me'n recordo ara. Bé, és igual, et fica allà en el cabaret i ja estàs seguint la música seva, no?
Tropicana,
exacte.
Bé, no ens movem d'aquests territoris. Escolteu, per anar a un altre... Vaja, en origen, a un altre escriptor també argentí, aneu a sentir això. Expliquem una mica d'on neix aquest somni de Coleridge que va descriure i que es va estrenar, si no m'erro, al Teatre Auditori de Granollers, sí, no? El 2015, aquesta suite, també.
Ai, això, a veure, no em vull equivocar, però això era... Em vaig inspirar en un conte de Borges, que es diu El sueño de Coleridge.
Exactament.
Que alhora parla d'un poema que va escriure el poeta romàntic
Samuel Taylor
Coleridge, que crec que a la vegada... és un poema que ell el va somiar, o això diu això explicava Borges, no sé si quina part és veritat, bueno, allò que feia Borges, no?
Exacte.
Llavors la història és que ell va somiar aquest poema, es va despertar de cop i va manar algú mentre ell el recitava, doncs que algú el transcrivís, i crec recordar, no sé si és Borges o m'ho he llegit, que hi ha alguna visita que l'interromp i el poema havia de ser molt més llarg del que realment ha estat, perquè algú va interrompre i llavors al tornar a posar-se a la feina ja se n'havia oblidat. I curiosament en el poema també parla de Kublai Khan, que va somiar un palau i que llavors el va manar a construir, no?, a la ciutat de Xanadu, crec, i vaig trobar una història molt curiosa i molt divertida, i al final fa una mica una reflexió Borges de es pregunta si és el mateix somni el de Kublai Khan amb el de Coleridge, no? I els linka d'alguna manera en el temps, i jo vaig dir, pues vaig a fer una suite així orquestral.
Exacte, i tu vas somiar aquest poema,
sí,
i l'endemà vas decidir compondre-la.
Sí, i bueno, sense ànim de posar-me la mateixa estirpi, diguem, però vaig trobar que era una història. Jo és que sempre que llegeixo Borges m'abruma una mica, perquè és que hi ha tanta informació i és una persona tan erudita, no?, que, ostres... I aquest el vaig entendre i vaig pensar, hosti, mira, una cosa que entenc i que m'és propera i em va agradar. I vaig escriure una obra per orquestra i sextet que està inspirada en Coleridge, en Adu, en una mica tota aquesta història, aquest imaginari de Borges, que el vaig trobar interessant. Sí.
I tant, ho és, efectivament. I l'erudició de Borges també propendia a l'infinit.
Sí,
en l'àmbit, Jordi, ara pensava en de la literatura catalana, quins rastres ja no podem resseguir entre la literatura i el jazz?
Curiós, no n'hi ha gaires, la veritat. Jo hi he estat pensant aquests dies. La novel·la que recordo, que a més en el seu moment va sortir fa uns quants anys i que em va agradar molt en el seu moment, era una novel·la que es deia Take Five, que va publicar Quaderns Crema l'any 2000, d'un escriptor que era Joan Torrents. Jo diria que després, jo no li he seguit la pista i diria que després no ha escrit res més, però en aquest cas era una novel·la en ritme de jazz, evidentment amb el ritme del Take Five del Dave Brubeck, on hi havia una barreja molt, molt curiosa. Quan hi penso ara, perquè no l'he tornat a llegir, però quan hi penso ara, tenia una barreja com d'una innocència narrativa molt a flor de pell, però al mateix temps on hi havia una voluntat de fer això que deia abans l'Eduardo, d'escriure una mica trencant el ritme previsible de la narració i buscant doncs, elements d'improvisació, moltes vegades doncs, a través de, diguem-ne, d'un llenguatge molt ràpid, de trencar frases, de no buscar aquella narrativa més tradicional. Recordo que hi havia una història, que hi havia un saxofonista retirat francès que vivia aquí a Barcelona i hi havia cinc nois joves que el coneixien, estudiants, i que quedaven completament hipnotitzats per la seva personalitat i per la seva música, i això els impel·lia i els portava a comportar-se i a fer coses, doncs, diguem-ne, trencar també barreres sexuals, barreres amb la droga, que eren, que realment era, hi havia un aspecte allà que era molt atractiu i que jo crec que d'alguna manera transmetia aquesta sensació a vegades caòtica que pot tenir el jazz, però des d'un ordre profund, no? Això és per mi el gran llibre que recordo, Take Five del Joan Torrents. Després sí que hi ha elements, curiosament també quan ens crema el negre amb un saxo del Ferran Torrent, hi apareixia breument la música amb aquest músic de carrer. Recordo que hi havia un trompetista a La magnitud de la tragèdia del Quim Monzó, no? El protagonista era trompetista. Cosetes d'aquestes, però en canvi difícilment un element així tan important de presència, no? Una altra cosa és la poesia, eh? El Joan Margarit ha escrit poemes sobre jazz. Un poeta que a mi m'agrada molt, que és el Melcior Mateu, també ha escrit sobre jazz. De fet, el Melcior Mateu va muntar tot un espectacle que el podeu buscar a internet, a YouTube, juntament amb un músic català que viu a Nova York, que és l'Alexis Cuadrado, un contrabaix, i van muntar ells dos juntament amb un altre poeta americà, que és el Rowan Ricardo, doncs van muntar un espectacle que es deia Poètica i que combinava això, no? El jazz contemporani més experimental, doncs, amb la poesia, i penso que funcionava molt bé.
De la llàgrima on viu la teva absència, la intimitat del vent del nord s'endú un record cap al mar i amb violència bolca taules del bar sense ningú. Queda l'angoixa com una presència. 7 anys als llocs de sempre sense tu t'han anat convertint en una èpica d'un personatge sol, un dolor pur. Un dolor pur amb el que somrient un dia acabaré morint de pena. Molt de temps vaig tractar d'imaginar que només eres lluny. Torno a provar mentre prenc un cafè, poleixo el somni com fa el vent amb l'enorme blau del mar.
El poema Fragilitat, tot just ara el citaves, no? Joan Margarit, que efectivament ell sí, de fa molts anys, ha incursionat des de la poesia en el món del jazz, que això forma part d'un espectacle No era lluny ni difícil, títol també d'un poemari seu, precisament amb Carles Margarit, no? Un espectacle jazzístic on, a més de les, dels poemes i els textos més explícits, Loverman, John Coltrane, doncs hi ha també un repàs a l'obra poètica de Margarit amb la música i els arranjaments d'en Carles, de l'altre Margarit. Citàvem Cortázar, també Borges. Eduardo, volies parlar de César Aira.
Bueno, César Aira, que además es un escritor que, dicen, es el antimodelo de Cortázar. A él no le gustaba nada Cortázar. Y uno de sus cuentos, de sus escasos cuentos, se llama Cecil Taylor. Y es un homenaje a Cecil Taylor. Y además es un cuento como lo que César Aira llama cuento, es algo un poco deforme siempre. Esto es una especie de ensayo reflexivo más algunas historias metidas en el medio. Y es una auténtica maravilla ese cuento. Y además utiliza para eso, como para modelo de su cuento, a uno de los músicos más difíciles dentro de una música que ya habíamos hablado aquí, que tiene su dificultad, que es el free jazz. Cecil Taylor es como el gran músico del free jazz. Yo leería un fragmento de este cuento para que se vea un poco que no es exactamente ni cuento ni ensayo, está un poco en el medio, uh-huh, y donde hay también un juego con las palabras y que tiene que ver con las estructuras que manejaba el propio Cecil Taylor. Engendrado en cuerpo y alma en una música de tipo popular, el jazz, desde el principio su vigor en la renovación lo hizo universal. Quizás el único genio que pudo ir más allá de Debussy, el que pudo consumar la música como torsión sexual de la materia, el atomista fluido de todos los sentidos y sinsentidos que constituyen el juego del pensamiento en el mundo. Y no dejó de ser el mejor representante de la ciudad del jazz. De hecho, él es Nueva York, la sobreimpresión del perfil de los grandes edificios en la imagen del pianista concentrado, con la música como enlace. ¿Qué otra cosa es el realismo? Una época en la que cierta gente ha vivido. El jazz, una brisa eterna.
És bonica descripció de... A més, una música no és gens fàcil, com tu deies, no? Un cas particular de segurament un dels ingredients bàsics, Joan, de la creació, aquest free jazz que associem tradicionalment també a aquest tipus d'interpretacions que ara sentíem.
Bueno, el free jazz és curiós, i suposo que quan el ser una música també tan oberta també dona peu a més interpretacions, d'alguna manera. Vull dir que és que no està tan encorsetat, no?, d'alguna manera. I això és curiós perquè també ara estava pensant que el fet de, com a compositor, el fet de decidir en què et bases, o que no això, parlàvem de literatura, parlàvem de novel·la, parlàvem d'altres gèneres literaris, és curiós com t'influeix en la manera d'escriure també. Vull dir, independentment de l'estil que tu tinguis, però jo estic segur que entomaria una poesia diferent de la trilogia d'Èfor, o diferent del conte de Borges, per exemple. Vull dir que és curiós, no sé, d'una manera...
O de l'Alícia, poc... tu també has tractat,
sí,
l'Alícia de Carroll.
Sí, de fet era una òpera, aquí tenia un text, i també entenc una mica, ara dient això de l'Alícia, molts compositors, i ja ens anem una mica del jazz, però molts compositors que també diuen que prefereixen escriure amb un suport literari, en aquest cas un llibret, com és el cas de l'òpera, o el que sigui. Aquesta por de la pàgina en blanc, de dir, he d'escriure alguna cosa i no tinc cap mena de referència, és bastant comú, suposo que en totes les arts, i conec molts compositors que prefereixen sempre tenir alguna cosa que agafar-se, no? I hi ha molts compositors, de fet, de música contemporània, segle XX, que els agrada molt conrear el gènere de l'òpera, precisament per l'ajut, diguem, del text, i que la música a la vegada pren, bueno, el que dèiem abans, no?, pren un altre sentit, i està com més ben acompanyada, per entendre'ns.
Jo diria que esa relación que tú mencionas entre cómo influye este tipo de jazz en la manera de escribir podría valer si uno define el free jazz, que es una manera posible definirla, como una melodía sin acordes. Así que los acordes en general van marcando un camino, uh-huh, y la melodía se ciñe a ese camino, ¿no? Cuanto menos libre sea, cuanto más parecida a la música clásica o al pop, está más marcado ese camino. Si uno piensa en una melodía pop, cualquier cosa de los Beatles, por ejemplo, lo que sea, es la melodía, tiene unos acordes que van bien con esa melodía y marcan el resto, marcan todo.
Hay una norma clara, ¿no? Sí, entendible.
Y a medida que el jazz se va liberando, esos acordes van cambiando, se van abriendo cada vez más, hasta que llega un momento, que es lo que quería hacer Ornette Coleman, el que, digamos, el fundador del free jazz, por decirlo de alguna manera, él inventó algo que se llamaba armolódica, una melodía que sea a su vez armonía, por lo tanto que no tenga un camino trazado de entrada. Y este fragmento que yo acabo de leer, el cuento es largo, habría que leerlo todo, va de un lado a otro. Si uno lo analiza, cada frase va de un lado a otro. Por un lado está hablando de una cosa muy muy fantasiosa y muy cerebral, y dice eso que acabo de leer: ¿qué otra cosa es el realismo? una época en la que cierta gente ha vivido. ¿Y esa frase de dónde sale? ¿Viene de lo anterior? Sí que viene. Hay una progresión lógica, pero hay que buscarla. No está clara, no es un camino marcado. Y creo que aquí César Aira está haciendo un juego muy de free jazz con este, con esta historia.
Però està bé el aplicar el free jazz o en el caso de Cortázar, no? Aplicar el tema formal en la propia escritura, que es cosa que no pasa con el ejemplo, por ejemplo, de Muñoz Molina, ¿no? Que es otra manera de explicar el jazz. Pero me parece muy interesante, una buena manera de explicar el jazz es a través de su planteamiento formal, como el caso de Cortázar, que jo no coneixia, de fet, i és una bona manera de em sembla una manera més original, potser, o menys evident, o menys carrinclona, per, no, com que dèiem abans, una mica, d'aprofundir amb el jazz.
Clar. De fet, fixeu-vos en una cosa que és important, penso que és... si deixem a banda el jazz cantat, és a dir, el jazz que té lletra i que, per tant, pots explicar una història, no? Aquí entraríem ja en el món dels estàndards. Quan penses en el jazz, que és només instrumental, l'única referència escrita que tens és el títol de la cançó, i amb això has de crear alguna cosa també, no? Molt sovint els títols de les cançons són o jocs de paraules o títols que no van enlloc, o sigui, que tenen a veure que a més els mateixos músics t'ho diuen, a vegades ni l'han posat ells, l'acaba posant el productor. A vegades doncs el que passa és que el millor en aquells moments té una nòvia que es diu Betty i la cançó es diu Somni de Betty.
És que en el fons és una cosa tan bàsica i terrenal com aquesta.
Clar,
eh?
Llavors... Això què ens acosta? Ens acosta al món de la pintura.
Sí, senyor, fixeu-vos, els
quadres de Mondrian, és igual, els quadres de pintura més abstracta,
no figurativa,
t'acaben posant títols que dius,
composició número 5.
Sí, exactament. I això és el que acaba passant també amb les takes que dèiem al principi, no? Take 3, o sigui, el Rothko, quantes composicions té el Rothko que són com variacions a partir d'una idea, no? Doncs jo penso que amb el jazz, i això seria potser una bona manera d'entendre quina és la manera d'aproximar-t'hi, no? Que al final agafes... A mi em passa que a vegades escolto algun tema que m'agrada molt i miro el títol i penso, hòstia, no sé per què, l'amor supre, el Love Supreme del Coltrane, no? Perquè hi ha aquella final que diu Love Supreme, Love Supreme, i...
Bueno, pero ese tema sí que tiene una explicación muy clara, porque es un tema religioso, es una alegoría religiosa. Coltrane había dejado la adicción de la heroína y pasado a la adicción de la religión, por decirlo de alguna manera, y se encerró para escribir una oda a Dios. Entonces ahí había un propósito muy claro, y de hecho él escribe una especie de largo discurso poético en el disco que acompaña, y el Love Supreme, el amor supremo, es Dios.
Es decir, ya debe haber un reforç escrit perquè t'ajudi a entendre-ho, si no, no ho saps, diguem, no?
No, pero acá había una intención muy clara, a diferencia de esto que tú mencionabas de las tomas. El productor le puso toma 5, sí, take 5 y a otra cosa.
Sí.
Parlant d'abstraccions i de fins i tot d'aquest acostament a la divinitat. Dit com tornar a explicar el superhome, el bé i el mal, Joan, en fi, i fer-ho des de Strauss i des de Nietzsche, és a dir, Revisiting Zarathustra, Joan Vidal Sextet, l'últim disc, no? I una temptativa de revisitar, com diu el títol, un poema simfònic complotadíssim a partir d'una obra tan complicada com la de Nietzsche.
Això he de dir que va ser un encàrrec de l'auditori, vull dir, aquí no se m'hagués acudit mai a mi revisitar el Zarathustra de Strauss, però sí, va ser un encàrrec i va ser un encàrrec curiós, i a l'altre també és bastant curiós, realment. Jo he de dir que abans d'escriure res, al rebre l'encàrrec, em vaig llegir l'obra de Nietzsche, em queda molt gran. Jo és que, ostres, m'agrada molt llegir, però realment em va costar molt entendre-la. I bé, tinc entès que Strauss a la vegada es va inspirar, no?, en aquesta obra filosòfica. Però bé, jo he de dir que salvant els títols, allò que dèiem una mica, no?, de la referència que hi ha només, que és la del títol, em vaig inspirar bàsicament en l'obra musical d'Strauss. Vaig agafar els diferents motius que apareixen al llarg del poema. De fet, és com és una mica l'ordre cronològic del poema sinfònic. Jo vaig respectar una mica aquest timing i vaig agafar els diferents motius i posar-los en el mateix ordre que apareixen en l'obra original, i vaig escriure la meva visió particular del poema sinfònic d'Strauss. Però clar, aquí és una relació també literatura, filosofia, música i música revisitada i filosofia bastant curiosa, sí, i tant.
Eduardo, fa estona que estic mirant un llibre que tens aquí. Sobretot el subtítol em crida molt l'atenció perquè és molt explícit. Un libro de jazz.
Un libro de jazz, sí. Sí, este es un libro de Jeff Dyer, que se llama Pero Hermoso. Bueno, esa es la traducción. But Beautiful, sí, es correcto la traducción. Que son una serie como de ensayos muy personales que hace este autor, que además es una especie de... Bueno, es un ensayista profesional, él hace ensayos sobre lo que sea, sobre el yoga, sobre esto, lo otro, y aquí le tocó el jazz. Este es uno de sus libros más conocidos, que a mí mucho no me gusta, la verdad, porque me parece que él está usando el jazz para hablar de sí mismo, y que su presencia en el jazz es tan, en cada uno de los ensayos, es tan fuerte que termina eclipsando las figuras que retrata, y que además en muchos de los casos él hace como pequeñas pinceladas de lo que se supone son historias reales que les ocurrieron a estos músicos. Creo también que cae mucho en el tópico de cómo es un músico de jazz, ¿no? Por ejemplo, un músico de jazz es lo que en Argentina llamaríamos un tipo reventado, un tipo que está destrozado por las drogas, que ha sufrido toda clase de electroshocks, que se babea en los vagones de tren, como pasa con un episodio con Ben Webster, creo que es, que probablemente sea cierto o no. A mí sinceramente no me importa si es cierto o no, porque yo estoy con la música, no con esto. Es un libro muy poco musical, en el sentido de que habla muy poco de la música. Y me parece que tiene el fallo muy serio, y no creo que consciente, de acumular tópico sobre tópico y un poco seguir jugando a esta especie de figura del jazz, de un tipo totalmente torturado, destrozado por la música, que luego lo hacen con mucha peor calidad James Gavin en la biografía de Chet Baker, que es realmente lamentable, y las películas estas de Whiplash o La La Land, que a mí me parecieron horribles también por eso, ¿no? Porque además seguramente estos tipos tuvieron una vida terrible, como tuvieron muchos negros en Estados Unidos en esa época. Eso no los convierte en grandes músicos de jazz, pero parecería jugarse un poco eso, ¿no? Hay que ser un tipo torturado y destrozado para ser alguien en el panteón del jazz, y por eso este libro no me gustó nada.
Molt bé, t'he dit que l'altra banda del ring i tens ja.
Sí, a mi sí que m'ha agradat molt aquesta novel·la, i de fet jo la portava.
Però
jo
no és una novel·la.
A mi sempre m'ha agradat aquest llibre, quan el vaig llegir en anglès fa anys ja, i quan va sortir, vaja, i precisament jo crec que escoltant-te, Eduardo, jo crec que el que ens passa és la diferència, és que tu saps molt més de jazz que jo, i per tant per mi és una entrada i és una aproximació que no em resulta gens tòpica. O sigui, crec que ell fa aproximacions molt biogràfiques, escriu molt bé, té un to poètic, costa molt escriure sobre jazz, i que hi hagi, diguem-ne, que mantinguis un cert interès per la frase en si mateixa, un interès literari, diguem-ne. Jo crec que el Jeff Dyer escriu molt bé. És veritat que és un assagista que toca temes molt diversos, però jo l'he anat seguint I sempre hi ha un fil d'unió, que és el seu interès personal. I això que tu dius, que és molt, que parla molt de si mateix, veus, curiosament, jo no ho trobo. Jo trobo que m'explica moltes coses de músics. En algun cas, jo no... parla de Thelonious Monk, de Bud Powell, de Ben Webster, de Charlie Mingus, Chet Baker, Art Pepper, però en algun cas, jo ni tan sols els coneixia. I això, llegir sobre ells i llegir sobre la seva biografia em va fer anar a escoltar-los i a sentir la seva música, no? Per tant, jo crec que sí que hi ha, és veritat que no parla de la música perquè probablement entén que aquest exercici aquí seria molt complex i no se'n sortiria, però en canvi la meva impressió és que a través de la manera d'escriure sobre ells d'alguna manera sí que et transmet un tipus d'aproximació a la música que fan, En un cas molt concret, per exemple, en el cas de Duke Ellington, ell va fent com unes píndoles al començament de cada capítol que són una entrevista que li fan a dintre d'un cotxe, no? A mi això em va fer pensar immediatament en una pel·lícula dels germans Coen, on també hi ha una entrevista amb un músic de jazz en un saxo que, a més, també es droga. I és veritat el que tu dius, que al darrere hi ha una mirada una mica tòpica sobre aquesta condició desastrosa, bohèmia, en el pitjor sentit, que tenen els músics de jazz, generalment. Però, clar, aquí sí que hi ha una cosa que crec que ho justifica, que és que són biografies que en la majoria dels casos han acabat així. O sigui, em sembla molt menys justificable quan ho fa Muñoz Molina, perquè s'inventa un personatge i se l'inventa a través del tòpic, i, en canvi, aquí... clar, jo no, per això et dic que probablement tu coneixes millor i per tant tens més elements de jutjar, però en el meu cas me'ls empasso completament. Quan ell m'explica que tal músic és així i que viu a sobre del Birdland i que llavors quan baixa i que s'emborratxa i que no sé què, penso, home, com que a més al darrere hi ha tota una bibliografia, penso que aquest senyor deu saber de què parla, no? Però vaja, són maneres d'acostar-se a la música.
No, yo estoy de acuerdo que es un libro muy, muy bien escrito y que transmite pasión, pero hubiera preferido una visión menos tópica, realmente.
Ja, però també hi ha una altra cosa important, i és que no estem parlant de biografia, que això, si vols, pot ser una, diguem-ne, podem obrir aquest capítol, que és en la mesura, quan estàs fent ficció, que jo crec que ell està fent ficció aquí, està escrivint literatura i està fent uns exercicis, unes recreacions, uns retrats literaris d'aquests personatges que inevitablement tenen moments que són, que jo crec que no poden ser reals, que ell se'ls ha d'haver inventat, no? Però en canvi, quan fas biografia, això és molt més, has de ser molt més acurat, penso, no? I aquí, evidentment, aquí tenim, no sé, fa poc vaig llegir la biografia del Bill Evans, que és del, vaig apuntar el nom per aquí, del Peter Pettinger, i em va agradar molt, perquè és una biografia que, a més, detalla en cada moment, veus que mou les fonts, que toca, que sap tocar la bibliografia que ha existit abans, i et dona un retrat del músic, doncs, que és molt, molt acurat, no?
I està molt bé, també, la biografia de Miles Davis que hizo Ian Carr, que era trompetista también, donde hay estas caídas en situaciones muy dramáticas, pero también hay mucho más. Y yo prefiero eso.
Claro.
Y hablando de géneros posibles de literatura que giran alrededor del jazz, hay uno que para mí está entre la ficción y la no ficción, que es la autobiografía. En especial en el jazz. Claro. Me refiero a las tres biografías que se me ocurren como más importantes en este momento, autobiografías, son la de Billie Holiday, de Lady Sings the Blues, la de Miles Davis y la de Mingus. Y en esas tres, yo leo, quizás un poco como un viejo, no sé, como gaje del oficio de editor o lo que sea, yo leo mucha ficción ahí. Y leo una historia donde se adorna y se... mucho, pero se adorna desde el punto de vista dramático. No es que estos personajes aparecen todos como tipos muy conflictivos y con muchos problemas. Y yo diría, lo vería como un género literario del jazz, la autobiografía, y como un género literario de ficción, además.
Ai. No, al contrari, jo volia preguntar...
Sí, autobiografia literària, és que a vegades això,
és que,
no?
A més m'agrada molt que posis l'èmfasi en el fet que hi ha un punt de ficció en tot plegat, perquè al final la construcció d'un autorretrat sempre és una mirada sobre tu mateix que pot tenir elements d'autoficció i de ficció. Ara jo... El meu cap s'anava cap a una altra banda, perquè... diguem-ne, la manera com també, clar, citaves noms que són claus, no?, en la música del jazz, Billie Holiday, Miles Davis, Charles Mingus, també com el retrat d'aquests músics, que ja són de fa molts anys, ha anat pervivint, diguem-ne, i l'hem anat construint a través de la llegenda, no? I una d'aquestes llegendes, quan barregem literatura i poesia, que se cita sovint, però que jo tinc els meus dubtes i us volia preguntar a vosaltres si ho coneixíeu, és els articles de jazz que va escriure el Philip Larkin, el poeta Philip Larkin, no? que és una d'aquelles coses sorprenents. Ostres, el poeta Philip Larkin, autor d'una obra molt sòlida com a poesia, que a més quan la llegeixes no hi pots entendre que hi hagi un amant del jazz. Al darrere resulta que escrivia assajos i a ressenyes de discos de jazz, i és molt valorat i és molt reconegut. Jo no sé, parla a més de músics com Louis Armstrong, com Charles Mingus, com Duke Ellington. Jo no sé fins a quin punt, com que no he llegit crítica i no he llegit assaig sobre jazz, fins a quin punt està en la línia bona o simplement és un dilatant, no? Tu, Eduardo, ho has llegit?
Sí, yo los leí y me parece que son artículos muy buenos de una persona que sabe muy bien de lo que habla, y también me parece que tiene una visión muy conservadora del jazz, un poco como la de Wynton Marsalis. El jazz se acabó en determinada época y todo lo que vino después es una perversión de eso, y de hecho no le gusta nada a Miles Davis, como tampoco le gustaba a Eric Hobsbawm, otro ensayista muy serio que también escribía artículos de jazz, y los escribía con un seudónimo, y después escribió un libro que se llama The Jazz Scene, donde también no le gustaba nada a Miles Davis. Y yo debo confesar que si nos vamos a poner en personales, si alguien ataca a Miles Davis, lo tengo un poco como enemigo.
Claro, pero no le agrada. ¿Quién Miles Davis no le agrada? Porque hay muchos Miles
no,
Davis.
No le agrada el Miles Davis que empezó a abrir el juego, a meterse con otras músicas. Y no estoy hablando de la parte eléctrica, ¿eh? Ya no le gustaba que se metiera con la música española, con Sketches of Spain, ese tipo de cosas, ¿no? Le parecía que estaba traicionando la esencia misma del jazz, que es ridículo porque el jazz es un híbrido, es una música sin esencia, eso es lo bueno que tiene. Pero sí, yo aprecio mucho los textos de Philip Larkin porque son muy bien escritos, muy fundamentados y tienen mucho conocimiento, a pesar de que no esté de acuerdo con lo que él decía.
Tu, Joan, diries, per exemple, ara que citava l'Eduardo el cas de Miles, que ve al cap un dels àlbums més mitificats a la història de la música, el Kind of Blue, és una bona manera per introduir-se al món del jazz per la gent que no s'hi hagi posat?
Doncs mira, jo he de dir que em vaig introduir al jazz amb Kind of Blue, sona supertòpic, però és així. Però és que clar, Miles Davis és que era el geni per antonomàsia. Vull dir que estem parlant d'aquestes biografies i de la problemàtica que tenien com a personatges o com a persones i la... però és que segurament l'autobiografia de Miles està ple d'una persona molt contradictòria, d'una persona que sempre està remant a contracorrent i que s'està reinventant cada dos per tres. Vull dir que si algú hem d'agrair als músics de jazz d'ara, diguem, a algú és a Miles per obrir fronteres en lo elèctric, en lo harmònic, en lo de... bueno, en moltes facetes, crec jo, vaja.
Avui no t'enduràs enemics, Eduardo.
Yo estoy completamente de acuerdo y debo confesar que soy parte del mismo tópico, que yo entré al jazz a partir del disco Kind of Blue, directamente. Porque además es un disco que funciona para mí como una estrella. Tiene todos esos músicos que están ahí, hay varios estilos que se juntan de una manera armónica y perfecta en ese disco y uno puede luego seguir para ese lado. Si vas para la parte más abierta, ahí está Coltrane haciendo esos solos y luego sigues por Coltrane y terminas en el free jazz. Si te gusta más una cosa más rítmica, un poco más convencional, tienes una base rítmica importante y a Cannonball Adderley también, que fueron para el lado del hard bop. Y si quieres algo más reflexivo, un poco más impresionista, tienes a Bill Evans en el piano y Bill Evans te lleva para ese lado. Puedes empezar ahí, ir para todos lados.
Sí. La versión más blues de Wynton Kelly que aparece, ¿no? Claro. También. Ahí es un disco fenomenal, la verdad.
Sí, de lo mejor.
Sí, completament d'acord. Jo hi entro per Bill Evans, precisament. No? Un disc que hi entro per Bill Evans.
Escolteu, també volia recordar una figura, parlant de jazz i de literatura, que és, vaja, va ser crític també de jazz, trompetista, lletrista, cantant, fins i tot, i un escriptor bastant singular.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat.
De fet, el jazz era tan omnipresent en la vida i obra de Boris Vian, no?, que fins i tot a l'escuma dels dies hi ha aquell invent que barreja, més a més, absurd, surrealisme, i aquell invent fantàstic és el pianòctel, si el recordeu, i a més l'arrencacors i altres grans troballes de l'escuma dels dies de Boris Vian, que aquí la podem llegir en una traducció excel·lent d'en Jordi Martín Lloret, la publica a Viena fa alguns anys, i això, i que el fa una figura també singularíssima, més enllà que un vocalment t'agradi més o t'interessi menys, no?
Totalment d'acord, i a més t'he de dir que jo crec que hauríem, això ens porta a obrir un altre dia, un altre programa sobre el jazz cantat.
Oh, i tant.
Perquè aquí, evidentment, en el cas de la combinació del Boris Vian com a músic i com a lletrista, perquè les lletres són extraordinàries, cançons com Je suis Nob, per exemple, és una meravella, com Je bois, la javanès aquella dels carnissers, o sigui, hi ha molta... Realment va construir tot un món que després, a més, quan llegeixes les novel·les, el vas retrobant sublimat cap a un humor de l'absurd molt, molt més exagerat.
Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça, elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr, c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cowboys sans foi ni loi et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gar, 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 Icouper s'approche du ravin d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, car l'Anlad n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un crouton de pain.
Eduardo, abans d'acabar, tenies alguns llibres que també ens volies recomanar.
Sí, poder... bueno, para mí uno de los mejores libros escritos sobre el jazz desde la ficción es un libro que su título original es Coming Through Slaughter, de Michael Ondaatje, y que se tradujo como El blues de Buddy Bolden. Buddy Bolden es un personaje muy interesante, se supone que el verdadero fundador del jazz, anterior a Charlie Roll Morton, un trompetista legendario del que se cuentan maravillas y del que no hay absolutamente nada grabado, no quedó nada, no lo podemos escuchar, no sabemos cómo es, solo sabemos que era impresionante y que Louis Armstrong se moría de angustia de verlo tocar a Buddy Bolden. Y este libro es una ficción sobre algunas partes de la vida de Buddy Bolden y está escrito por este autor, Michael Ondaatje, y es una auténtica maravilla. También me parece que no se puede dejar de mencionar a Scott Fitzgerald, sencillamente porque él hizo una colección de cuentos que se llama Cuentos de la Era del Jazz, donde el jazz es más un decorado y hasta, bueno, un elemento del decorado político de la época. El jazz es tan importante como la ropa que usan los personajes, como el dinero que tienen o le falta en cada uno de los cuentos, como el alcohol. No lo analiza, simplemente es parte del paisaje humano que le está retratando en ese momento. Así que yo diría que esos son libros bastante indispensables.
Doncs apuntats a la llista, que avui també serà llarga, com d'habitud. De fet, el Joan ha vingut també amb un bon recull d'Scott Fitzgerald, no?, el que va publicar el Faguara en la seva
casualitat,
versió.
Casualitat, eh?
Sí, és una bona casualitat. Escolta'm, Joan, estàs amb dublinesos ara, de Joyce? O estàs treballant?
Sí, ara també algun moment ho estava pensant. Ja tinc la música escrita, ja estem pensant en gravar el disc, però un altre...
De tots els contes?
No, n'he agafat 7 només. Però bé, un dels propers projectes que tinc és posar en disc això. I també és curiós,
perquè l'Ulisses música... et quedava gran, també.
Sí, no m'he atrevit encara. Segon dia arribarà, però no sé. Però sí, un projecte així immediat és aquest. I també vaig disfrutar molt llegint els contes de Joyce. Tant que vaig escriure música per quartet de clarinets, els Barcelona Clarinet Players, que és un quartet de clarinets més de formació clàssica, i aquí sí que he volgut barrejar molt el que seria el jazz, que estem jo a la percussió i el Marco Mezquí del piano, i per altra banda hi ha el quartet de clarinets, que ho tenen tot escrit, no improvisen, i llavors una mica aquesta cosa entre dos aigües, no? Per una banda el Marco i jo, que sí que és una cosa més lliure, més oberta, i per altra banda el quartet de clarinets, que està tot escrit, inclús hi ha alguns moments de més llenguatge proper a la música contemporània, per entendre'ns, i és curiós veure una mica com es barregen aquests mons a partir d'una idea que és els contes de Joyce. Sí, sí.
No està gens malament. Per sort tenim una escena jazzística a Catalunya que és intensa i activa, eh?
Y muy buena, de músicos de un nivel impresionante como Marco Mezquida, que es, uh-huh, es algo imperdible. Cada vez que toca yo intento ir porque es maravilloso.
Molt bé, escolteu, un plaer, com sempre, compartir avui aquesta estona, aquestes relacions infinites i inacabables entre la literatura i el jazz. Jordi,
ens veiem la setmana entrant.
Que vagi molt bé, m'apunto això del jazz vocal. Un dia ens hi hem de dedicar. Molt bé, Eduardo, molt bé. Gràcies. Joan, fins
un
altre.
Un plaer. Merci.
I avui, abans d'acabar, volem compartir una aventura Jack Londoniana.
En el corazón del extremo norteamericano ha nacido el perro lobo más célebre.
Te llamaremos Colmillo Blanco y serás el mejor perro de trineo.
El 15 de juny s'estrena als cinemes aquest Colmillo Blanco, la pel·lícula d'animació d'Alexandre Espigarés, que 10 persones podran veure en preestrena el dia 10. Atenció, els 5 primers oients de Ciutat Maragda que ens diguin en quina revista va publicar Jack London per primer cop Ullal Blanc, òbviament amb el títol de White Fang, tindran 5 exemplars del llibre i 5 entrades dobles per la preestrena de la pel·lícula el 10 de juny a les 12 a Cinesa Diagonal. Ara sí, acabem avui amb una de les versions més celebrades d'aquest My Funny Valentine. Us hem acompanyat Carla Verdés a la producció, Dani Expósito a la consola tècnica i qui us parla, David Goodman. Chet Baker, My Funny Valentine.
Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine.